RAC+1 i SexyDream.es us ofereixen La Revolució Sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Si algun dia t'anessis a dormir i volguessis tenir els somnis més guapíssims que es poguessin tenir...
Els somnis eròtics, per sort, són força habituals.
Diversos estudis diuen que entre el 75 i el 85% de les persones n'han tingut. Normalment se'n tenen menys de 10 cada any. Però sabíeu que és possible provocar la ment per tenir-ne més?
De somnis eròtics n'hi ha de tot tipus. Gent que té sexe amb desconeguts, persones amb parella que en somnis són infidels, heteros que tenen somnis amb persones del seu propi sexe... Els somnis eròtics, de fet, poden ser excitants, però també poden ser sorprenents o fins i tot, de vegades, inquietants.
Què pot voler dir tenir un somni eròtic amb el teu cap, per exemple, o amb algú que no és la teva parella, o amb un familiar o amic molt proper?
Avui volem parlar de somnis eròtics amb la doctora en psicologia i sexòloga clínica Emma Ribas. Emma, benvinguda a la Revolució Sexual.
Moltíssimes gràcies. Un plaer estar aquí amb vosaltres.
És bo tenir somnis eròtics o no és bo ni dolent?
Oh, i tant, és saludable. Forma part de la vida. En els somnis apareix tot el que ens succeeix en la nostra vida quotidiana. Aleshores, és natural que la sexualitat també surti en els nostres somnis eròtics. Per tant, és absolutament saludable.
I és un motiu de consulta habitual, els somnis eròtics? Tens molts pacients que venen a veure't precisament per aquest tema?
No venen justament amb aquesta demanda en concret, però sí que una vegada ja tenen confiança... Perquè, clar, fa moltes vegades vergonya, és una mica tabú. Aleshores, una vegada ja tenen confiança, s'atreveixen a explicar els somnis eròtics que tenen i, sobretot, la por, no?, de trobar un sentit que no m'agradi. O no, la por que el que jo estigui somiant o que somiï alguna vegada doncs no sigui socialment acceptable o que sigui correcte o no, la vergonya, la culpa... Intentar entendre.
Precisament sobre això, sobre entendre els somnis, hem parlat amb Jordi Borràs, psicòleg, membre de la Junta Directiva de l'Associació Internacional per l'Estudi dels Somnis, que té seu als Estats Units, i fundador de la plataforma Món de Somnis. Ell tranquil·litza les persones en parella que estiguin preocupades perquè tenen somnis eròtics amb algú altre, perquè els diu que no és preocupant.
En absolut. I això és important saber-ho, perquè de vegades hi ha persones, sobretot, per exemple, en el si de la parella, és important reconèixer-ho, perquè de vegades podem tenir somnis eròtics amb alguna persona diferent a la parella, si estem tenint una relació de parella estable, i a lo millor ens inquieta pensar que com pot ser que jo estigui desitjant altres persones perquè tinc somnis sobre elles i de més, i en realitat no té per què ser així. Tampoc vol dir que no sigui així, és a dir, jo puc tenir desig cap a altres persones, però no necessàriament això s'explica a través dels somnis eròtics que tinguem d'elles.
Què et sembla? Ve molta gent a consulta preocupada perquè té somnis eròtics amb algú que no és la seva parella?
A vegades hi ha persones que ho consulten perquè tenen por de que potser estan traint a la seva parella i a sobre ho silencien i no ho diuen. I moltes vegades tenen el dubte i pregunten, hauria d'explicar-li a la meva parella? O també a vegades ho expliquen i aleshores et venen ja amb el problema. Ostres, mira, que jo vaig explicar a la meva parella que sempre tenia somnis eròtics amb aquesta persona i que la meva parella ara se sent gelosa, se sent malament, tenim discussions per aquest tema, o sigui que a vegades venen amb embolics de gelosies o d'històries justament per explicar un somni eròtic que potser en realitat no té més importància i al final és la teva privacitat i la ment és lliure i això no vol dir que aquella persona que tu escollis aquella persona com a parella o com a amant.
Ah, tu també dius que no es pot dir mai que si tens aquest somni eròtic, doncs això vol dir tal, perquè cada persona és un món, no?, i cada situació i cada context és diferent. Llavors, que el que pot voler dir un somni eròtic s'ha d'analitzar amb això, no?, sabent que en quina situació està la persona que somia, no?
Sí, exactament. I no prens al peu de la lletra, perquè cada somni i cada persona és diferent i cada moment vital també. Podem tenir un mateix somni que tingui un sentit diferent en el moment vital que estem. Aleshores, sempre val la pena analitzar bé el somni, què em va passar o què m'està passant aquests darrers dies o en quin moment estic de la meva vida i per què estic somiant, com és que estic somiant això, quin sentit hi ha al darrere, i analitzar-ho. A vegades doncs va bé analitzar-ho amb un professional i no muntar-me jo a vegades la pel·lícula que després m'angoixi i em faci patir.
Hi ha un somni també freqüent en persones heteros que és tenir sexe amb persones del seu mateix sexe. Això, quin possible anàlisi se'n pot fer? Què pot voler dir?
Clar, moltes persones venen preocupades perquè pensen, jo sóc hetero, aleshores tinc sexe amb persones del meu mateix sexe, aleshores vol dir que sóc homosexual. No té per què. perquè l'orientació sexual no depèn de amb qui jo tinc sexe, sinó depèn de qui jo m'enamoro. Aleshores, a vegades, per això cada cas és diferent, o sigui, cada cas s'ha d'analitzar i que jo tingui somnis eròtics amb persones amb el meu mateix sexe no significa que m'agradin les persones o vulgui una relació de parella amb persones del meu mateix sexe.
És més habitual, passa més sovint a les dones que als homes, això de tenir somnis eròtics amb persones heterosexuals amb persones del mateix sexe?
Clar, en el cas de la dona passa sovint perquè la dona, això també passa amb la pornografia en quant a femenina, no? Que amb el porno amb dones, perquè hi ha la part més de sensibilitat que la dona moltes vegades troba a faltar en les relacions de parella, homes en general. Aleshores, pot ser que hi hagi més aquesta part femenina d'empatia, de sensibilitat, no? que trobi faltar potser en la meva relació de parella o en les relacions sexuals amb homes, aquesta part, i la trobi en el porno femení.
És a dir, que moltes vegades el llenguatge dels somnis, que això ens ho explicava també el Jordi Borràs, és metafòric. No vol dir que vulguis tenir sexe amb una dona, sinó que potser busques en la teva parella característiques d'aquesta dona.
Exactament, així és. Que també, a la vegada, hi ha persones que tenen reprimida la seva orientació sexual real i en els somnis es manifesta. Això també es pot donar.
També hi ha persones, ens explicaves preparant l'entrevista, que assumien que fan determinades pràctiques sexuals amb la seva parella que a la vida real no les fan i, en canvi, en somnis sí. Això vol dir que reprimeixen desitjos que potser haurien de comunicar a la seva parella?
Doncs sí, moltes vegades hi ha persones que reprimeixen desitjos i potser els haurien de comunicar o no, perquè moltes vegades quan passem els desitjos a la vida real potser no tenen el mateix... potser no ens hi trobem tan còmodes. Hi ha persones, això passa molt amb el tema dels trios, hi ha persones que somien o que desitgen, moltes vegades fantasegen amb el tema dels trios i quan passen a l'acció, doncs, ostres, doncs no m'he sentit còmode o no ha sigut agradable o a vegades arriba a ser inclús traumàtic.
També hi ha somnis eròtics de que persones que somien amb la seva parella, alguna cosa que fan amb la seva parella perquè potser en aquell moment no la poden portar a la pràctica, una pràctica sexual que no poden fer, no?
Exactament, que la tenen al costat i diuen, com és que jo tinc la meva parella al meu costat i no estic tenint sexe amb la meva parella? Com és? I és perquè potser el seu cos no pot, pel que sigui. Doncs potser està en un postpart, potser estàs esgotada, el que sigui. Però relativament satisfà aquell desig, d'alguna manera, reprimit, que el teu cos no pot satisfer.
Un altre somni freqüent és aquell de tenir, doncs, això, sexe amb el cap o amb la cap, o també amb algun company o companya de feina. Quins significats pot tenir això? Suposo que si és amb el cap o la cap és diferent que si és amb un company.
Exactament, sí.
A veure.
I podria tenir que veure, perquè sempre hem d'analitzar cada cas en concret, no? Però podria tenir que veure com una mica d'ànsies de control o necessitat de control de la situació, perquè si, no? Si acabo tenint sexe amb el cap, què succeeix? Que tinc més informació de la situació molt més controlada, aleshores tinc, no?, el control de la situació.
I si somies, per exemple, amb amics de la teva parella, vol dir que hi ha una complicitat especial amb aquesta persona o...?
Pot ser que hi sigui, pot ser que hi hagi una atracció reprimida, pot ser que hi hagi una admiració simplement, no? Sobretot és important no prendre'ns els somnis al peu de la lletra, no? Perquè després moltes persones ho diuen, ostres, després quan veig a aquest amic de la meva parella em sento malament, no? Per tant, deixar-ho com, vinga, és un somni i no passa res, en el món de la ment, no? Som lliures i podem deixar-ho millor i ja està.
I si és un desconegut, perquè també és habitual, doncs això, somnis eròtics amb desconeguts. Uh-huh. Això, quines possibles interpretacions té, depenent de la persona sempre, eh?
Sí, hem de veure també quins altres elements hi ha en el somni eròtic, no? Perquè potser no hi posem un desconegut, però potser aquell desconegut és una persona coneguda. És que, clar, en els somnis el que succeeix a vegades no té res a veure amb el personatge concret que surt. Uh-huh. Aleshores, sempre hem d'analitzar tot, no? Tot el context del somni, quins factors hi han, què és el que del somni m'ha agradat, no? Si és d'un desconegut és que potser puc sentir atracció per una cosa nova, que estic, no?, avorrida en les meves relacions sexuals i potser m'atrau, no?, el poder trencar les normes o la sorpresa.
Perquè sempre signifiquen alguna cosa, encara que sigui de manera metafòrica, o poden no voler dir res.
Poden no voler dir res.
I que somnis amb qui estimis, i que volis, i que flotis, i que et corris, i que riguis. Jo faré que en els teus somnis hi surtin més colors vermells i blaus, i verds i grocs, colors brillants però relaxants, i que tinguis mil sensacions.
Jordi Borràs ens explicava també que tenir un somni eròtic amb algú no té per què voler dir que vulguem tenir relacions sexuals. De vegades pot voler dir que potser volem conèixer més a fons aquella persona.
Podem tenir potser un desig de connexió amb una persona i manifestar-se en un somni de la forma més íntima que coneixem, que és a través del contacte sexual. Però no és el que ens mou, no és el desig cap a aquesta persona, sinó potser una vinculació o potser connectar amb ella o connectar també, que això és ben interessant, connectar amb algunes de les característiques que té aquesta persona, és a dir, reconèixer-les en nosaltres mateixos. Jo vaig tenir un dels somnis que comparteixo més perquè a mi em va trasbalsar molt. Vaig tenir un somni eròtic quan era jovenet amb la meva àvia. I jo, evidentment, no sentia cap desig cap a la meva àvia, però en aquell moment, evidentment, em va deixar una mica trasbalsat, com et dic, però més endavant, quan vaig entendre com funciona el llenguatge dels somnis, que com et deia que és simbòlic, és metafòric, vaig entendre que és el que em volia dir. El que es referia era, en aquell moment de la meva vida, el desig que jo tenia de connectar, de veure més amb la meva àvia, de connectar més amb ella, relacionar-me més amb ella, i l'inconscient ho va reflectir d'aquesta forma.
I estàs d'acord, Emma? No? Somiar que tenim sexe amb un familiar no té per què voler dir res estrany, no?
Per res, i quin bon exemple que ha posat, perquè venen persones justament amb temes així, no? He somiat amb el meu pare, o he somiat, això vol dir que estic enamorada, o que estic enamorat de la meva mare, d'un germà, o té que veure amb el tema de l'incest. Clar, venen persones que es preocupen, i crec que aquest exemple que ha posat en Jordi és important, perquè ajuda a les persones a entendre que hi ha pot haver-hi un altre significat absolutament diferent al que jo estic interpretant, el que sembla, aparentment. Que res del que sembla a vegades és el que és.
I precisament amb això dels familiars, hi pot haver casos de somnis que tinguin relació amb, potser amb algun fet d'algun abús que ha quedat allà aparcat en la nostra ment, està bloquejat i sortir amb un somni?
Sí, això succeeix moltes vegades, i això ha passat també en el moment en què han començat a sortir més a la llum el tema d'abusos, violacions, no? Tot el de la manada, això va despertar també moltes persones abusos sexuals que havien patit, i moltes vegades surt a través del somni.
En quin moment ens ha de preocupar llavors tenir un somni així? No sé, quan hem de pensar, ostres, potser aquí hi ha alguna cosa que no estic gestionant també, o hi ha alguna cosa amagada?
Clar, quan és recurrent, quan no estem patint molt i succeeix diverses vegades, aleshores és important poder valorar, aviam, què hi ha al darrere.
Jordi Borràs també ens explica que els somnis eròtics es poden provocar i parla de dos conceptes molt interessants. Un és la incubació de somnis i l'altre és el somni lúcid.
Sempre pots provocar-te tenir somnis d'un estil concret, per entendre'ns, no? És a dir, i això que li diem la incubació de somnis, que seria el anar a dormir amb una sèrie de pensaments o de qüestions que estàs rumiant, donant-li voltes prèvia a quedar-te adormit o dormida, i això pot afectar els nostres somnis, evidentment. De fet, ho fem cada nit, quan anem a dormir, amb allò que estem donant-li voltes, és molt possible que els somnis ens parlin de forma més o menys evident, que de vegades no és tan clar, però tu veus que els temes que toca són aquells amb els que ens anem a dormir molt sovint o que ens han afectat al llarg del dia. Per tant, si jo estic amb ganes de tenir el desig sexual i me'n vaig a dormir amb el desig sexual, és possible que tingui un somni eròtic. Però la millor manera d'afectar, és a dir, de provocar-te un somni eròtic, seria a través del somni lúcid. És a dir, el fet de reconèixer que estic dins un somni, que això és una cosa que també es pot acabar provocant, tu pots entrenar-te per afavorir aquest estat de consciència, adonar-me que estic somiant i a partir d'aquí, doncs, experimentar el que vulgui a nivell sexual.
Què és això del somni lúcid? Perquè sembla que sigui com una eina per poder-te provocar un somni eròtic.
Exacte. És el pensar abans d'anar a dormir, també adonar-te'n que estàs somiant. Aleshores, hi ha una part de la teva ment que pot dirigir d'alguna manera aquell somni, pot conduir-lo.
I això es pot entrenar, llavors.
Exactament. Això s'entrena. És la consciència. Té a veure amb la nostra ment.
A més, els somnis eròtics, però també es poden propiciar amb determinats hàbits o determinades coses que podem fer per erotitzar la ment, deies tu quan preparàvem aquesta entrevista. És així?
Sí, erotitzar la ment és clau, perquè en el nostre dia estem més enfocats moltes vegades a la feina, a si tens fills, doncs els fills, no? Vivim en una societat en la que hi ha molt d'estrès i moltes parelles arriben a la consulta i diuen, no?, que hi ha una falta de desig, que els hi costa les relacions sexuals, o que un té més ganes, l'altre menys, i això moltes vegades és degut a la falta de temps per erotitzar la nostra ment, per autoerotitzar-nos a nosaltres i a la nostra pròpia ment, no? Despertar els nostres sentits, relaxar-nos, tenir temps per connectar, per jugar aquesta part més de lúdica, no? Que en el nostre dia a dia, si hi ha tanta responsabilitat, clar, el cortisol el tenim a tope i no donem lloc a que s'estimuli l'oxitocina i ens relaxem i pugui aparèixer tota aquesta part més erotitzada.
Llavors, coses concretes que es poden fer, potser el cine eròtic, o sigui, porno o literatura eròtica, llegir relats eròtics, no sé, coses d'aquestes poden ajudar a propiciar somnis eròtics?
Sí, sí, tot el que sigui eròtic, no? I tot el que em resulti també eròtic, per a mi, perquè hi ha moltes persones que no els hi resulta eròtic veure la pornografia, per exemple, el porno mainstream, doncs hi ha moltes persones que no, que els genera, doncs potser rebuig, doncs buscar allò que a mi m'erotitzi. Despertar el meu cos, despertar els meus sentits, tenir espais per mi per autoerotitzar-me i també erotitzar la nostra ment d'elements que a mi m'agradin. No a tothom li agraden els mateixos olors, els mateixos sabors, doncs amb el tema de sexualitat el mateix. És tot un ventall que podem explorar i podem aprendre a conèixer-nos a nosaltres mateixos i desenvolupar.
Hi ha persones que només amb el somni eròtic són capaces d'arribar a l'orgasme o que es desperten perquè han tingut un orgasme. Això mostres la prova que només amb la ment pots arribar a aquest orgasme també quan estàs despert.
Exactament, el poder de la ment. No? Que a vegades les limitacions que tenim en la nostra vida quotidiana venen de la nostra ment i justament si ens les treballem veiem el gran potencial que tenim.
És habitual ejacular amb un somni eròtic o és completament normal, per dir-ho d'alguna manera, tant homes com dones?
Les pol·lucions nocturnes, sí. Exacte. El que passa que amb els homes és evident i amb les dones potser no tant.
Hem llegit, per cert, que durant els somnis eròtics hi ha vegades doncs, que hi ha més lubricació de la vagina. Això és el mateix que amb la pol·lució, no? És com el reflex, és la prova física, no? El cos reacciona físicament a l'estímul de la ment, no? Del somni, és així?
Així és, sí.
Uh-huh. També hi ha somnis eròtics de que persones que somien amb la seva parella, alguna cosa que fan amb la seva parella, perquè potser en aquell moment no la poden portar a la pràctica, una pràctica sexual que no poden fer, no?
Exactament, que la tenen al costat i diuen com és que jo tinc la meva parella al meu costat i no estic tenint sexe amb la meva parella. Com és? I és perquè potser el seu cos no pot, pel que sigui. Doncs potser està en un postpart, potser estàs esgotada, el que sigui. Però relativament satisfà aquell desig, d'alguna manera, reprimit, que el teu cos no pot satisfer.
Avui hem parlat de somnis eròtics amb la doctora en psicologia i sexòloga clínica Emma Ribas. Emma, gràcies per aquesta estona amb la Revolució Sexual.
Moltíssimes gràcies, un plaer.
La Revolució Sexual, amb el suport de SexyDream.es.
Amb SexyDream.es, el sexe no té tabús. Descobreix joguines eròtiques per a tothom, kits eròtics per compartir, llançaria i una pila d'idees sexis i atrevides per innovar i gaudir del sexe com mai. Compra a SexyDream.es i rebràs la teva comanda en 48 hores. No esperis més i obre la porta al plaer amb SexyDream.es. So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me.
Avui, per acabar, us proposem un llibre de ficció. Us recomanem Les temptacions de l'Eva, la novel·la que acaba de publicar la periodista Imma Sust amb l'editorial Rosa dels Vents.
Una novel·la amb personatges molt reals, com l'Eva, el Mario o la Marina, que tenen vides també molt reals, com les de qualsevol de nosaltres. Un llibre, Les temptacions de l'Eva, on les escenes de sexe estan molt presents. És una novel·la eròtica. Imma Sust diu que no ben bé.
És una novel·la on hi ha molt sexe, això sí, però és una novel·la de ficció, ben construïda, amb la seva història. Simplement quan arriba l'hora del sexe, no faig un fos a negre, em quedo allà i ho explico tot amb pèls i senyals.
Hem preguntat a la Imma Sust si creu que llegir novel·la eròtica pot millorar la vida sexual dels lectors. Està convençuda que sí, però depenent del tipus de ficció que llegim.
Estic una mica cansada de llegir coses escrites per homes on hi ha el discurs de l'heteropatriarcat i el falocentrisme ficat en vena. I jo volia fugir de tot això i em consta que hi ha persones que ja s'han llegit la novel·la i m'han dit que han après molt. I a mi això em fa molt feliç. Que si han après molt, els hi ha millorat la vida sexual? Doncs segurament sí. Però ja eren persones amb ganes d'aprendre i amb ganes de saber. Tu pots llegir-te un llibre eròtic on plantegi una sexualitat heteropatriarcal, homòfoba, masclista, antiga, tòxica, Llavors et diré que no millorarà la teva vida sexual si llegeixes aquest llibre.
Les Tentacions de l'Eva, d'Imma Sust, és un llibre que es llegeix ràpid i, sobretot, amb molt sentit de l'humor.
I amb aquesta proposta us desitgem, com sempre, salut
i bon sexe.
RAC més 1 i SexyDream.es us han ofert La Revolució Sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller i amb Àlex Arbiol al control tècnic.